5 minuts i arribem al punt de 3 quarts. És el moment que contemplem l'actualitat des d'altres punts de vista, en aquest cas des del punt de vista de Barcelona i de la mà i amb la veu del nostre col·lega, el periodista Carles Savalls. Carles, sembla ser que a Espanya sí dimiteixen les persones. Ho dubtàvem, però sembla ser que sí.
Sí, sí, sembla ser que sí.
Molt bona tarda.
Bona tarda, creu.
Doncs sembla ser que sí.
Sí, la veritat és que això sempre va bé. Per higiene democràtica sempre és positiu que les persones que tenen càrrecs públics, si s'equivoquen o que tiren endavant projectes que acaben per ser tombats, doncs siguin conseqüents i dimiteixin, perquè...
I no passa res.
No passa absolutament res. Jo crec que és que ens hauríem d'acostumar a que això fos el que hauria de ser habitual, sincerament.
Mm-hmm, absolutament. Vam començar la setmana amb la dimissió de Gallardón.
Exacte.
Sembla ser que altres càrrecs polítics o de vinculació política, com és el Leopoldo González Echenique, el president de Radio Televisió Espanyola, doncs també, després de 2 anys en el càrrec, també dimiteix. 2 dimissions per 2 causes diferents i que ocorren en el nucli del Partit Popular.
Sí, sí, exactament. De fet, a veure, el que hi ha hagut són enfrontaments en la cúpula política del Partit Popular, sobretot amb les polítiques, és a dir, bàsicament a causa de les polítiques, a la Casa Televisió Espanyola està claríssim. El Partit Popular obligava a Echenique a fer un programa, executar un programa de retallades dràstiques, brutals, que en aquest cas ell ha considerat que no es podien dur a terme, i és més, no només no les podia dur a terme, sinó que pressionava el govern perquè li avancés una bestreta de 130 milions d'euros per poder anar a tapar forats. Evidentment, això no ha agradat gens ni mica. S'ha vist absolutament desacreditat en la seva línia directiva i ha dimitit, a més també, de que tant des de la dreta com des de l'esquerra, des del Partit Popular com des de l'oposició, s'ha criticat duríssimament la política informativa de Televisió Espanyola, perquè des del PP es considerava que Televisió Espanyola estava sent massa condescendent amb el Partit Socialista i que no estava sent gaire defensor de la línia del Partit Popular i de la seva acció de govern, mentre que des de l'esquerra i sobretot també des dels partits sobiranistes a Catalunya se l'ha criticat moltíssim, sobretot pel tractament de la informació del procés que està vivint Catalunya en aquests moments, que culmina amb, fins i tot, amb les crítiques dels propis periodistes de Televisió Espanyola denunciar la censura i la manipulació, sobretot pel que fa referència a la informació a Catalunya. Recordo que un dels últims informes setmanals, un programa de documentals, d'informatius, que té un prestigi brutal en la història de la televisió a l'estat espanyol, va fer un reportatge sobre el sobiranisme a Catalunya on no entrevistaven ni un sol sobiranista i totes les veus eren favorables a la Unió, a la continuïtat de Catalunya dins de l'estat espanyol. Fins i tot els treballadors de Televisió Espanyola han posat el crit al cel i han denunciat, han fet pública les seves queixes per la manipulació, per la censura i sobretot també per la creació de càrrecs intermitjos pel damunt dels caps informatius que ells consideraven que eren comissaris polítics que venien a marcar una línia clarament política dins del que era la feina dels periodistes.
No només els informatius, Carles Savalls, perquè és que hi havia fins i tot consignes de no fer cap programa, no emetre cap política que fes al·lusió a la memòria històrica, per exemple. És una de les coses que han estat més criticades, no?, de la gestió de Ràdio i Televisió Espanyola. No només això, a part de la sangria de l'audiència que ha caigut en picat, clar.
Exacte. És que tot és un paquet que ha acabat confluint amb un còctel molotov i ha acabat rebentant a les mans del ja ex-president de Ràdio i Televisió Espanyola. Recordem que els límits d'audiència, és a dir, les quotes, els percentatges d'audiència de la U, que és la cadena de televisió espanyola que té més audiència,
històricament,
per sota del 10%, i ja no és ni la primera ni la segona cadena de l'estat espanyol. Vull dir que han anat retrocedint paulatinament i és que és un retrocés, sembla que és una caiguda en picat, eh? Sembla que Televisió Espanyola està en un tobogan en ple descens, i això fins i tot González Echenique ho havia posat de manifest, que sense pressupost no es podia fer una programació de qualitat, i sense programació de qualitat i sense publicitat, doncs està pràcticament Televisió Espanyola condemnada a una fallida econòmica, tècnica, que està al caure, si no s'hi posen remeis, eh?
Clar, estem parlant de la televisió nacional d'un país. És que el país no només... o sigui, el govern no només té l'obligació, no?, d'oferir un circuit públic d'informació i de televisió i de ràdio i televisió, és que els ciutadans tenen tot el dret a tenir una televisió pública. És a dir, que suposo que aquest serà un dels debats que ocuparà l'opinió pública i també l'àmbit polític, no?, espanyol. La veritat és que són notícies que cauen. El Partit Popular està tenint aquesta setmana una setmana negra.
Molt negra. També, com comentaves tu, amb la dimissió del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, perquè li han tombat una llei de l'avortament que era fins i tot més retrògrada que la llei que regula l'avortament a Iran. Atenció.
Sí, 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 sí.
Per tant, fins i tot hi ha hagut associacions de juristes, de jutges, d'advocats, que han dit públicament, és a dir, han celebrat públicament la dimissió del ministre i han considerat que ha deixat el sistema judicial espanyol absolutament arrasat. Això són paraules, per exemple, cito textualment, jutges per la democràcia. Ha deixat el panorama judicial espanyol absolutament arrasat, amb una dràstica reducció pressupostària, amb acomiadaments de jutges substituts, amb una administració judicial que està absolutament anquilosada, endarrerida, amb pocs funcionaris, amb expedients que s'acumulen, que fa que la justícia sigui lenta, lenta i lenta, i sobretot el que han denunciat bàsicament és que en els últims anys, sobretot coincidint amb el govern del Partit Popular, el poder judicial cada vegada ha perdut més el que en teníem, que era un poder totalment independent de l'executiu. Uh-huh. I això s'ha posat en evidència. I tot això ha rebentat amb la dimissió del ministre, no només per la llei de l'avortament, sinó que ha estat contestat des de tots els àmbits de la judicatura, però que, evidentment, tallant-li el cap o autotallant-se el cap, autodecapitant-se a Ruiz Gallardón, jo crec que no s'acaba el problema. El problema va molt més enllà de Ruiz Gallardón. El problema és una línia política concreta que emana d'un partit polític que té la majoria absoluta al Parlament espanyol.
Es deia que amb aquesta dimissió el PP perdia els vots més escurats a la dreta d'Espanya, que guanyava els que estaven més al centre, però amb aquesta decisió de derogar la llei que proposava, la proposició de llei de l'avortament que proposava Gallardón. Però és veritat que hi ha un sector de dreta del país important que s'està manifestant públicament a favor, doncs, no, a favor no, en contra del Partit Popular, directament.
Sí, sí, exactament. És a dir, aquí, a l'estat espanyol, sempre s'havia dit que el Partit Popular partia sempre amb un avantatge en unes conteses electorals. Per què? Perquè la dreta estava unificada al voltant del Partit Popular, mentre que l'esquerra, el vot de l'esquerra, estava absolutament diversificat. D'entrada amb dos grans partits a nivell de l'estat espanyol, com és el Partit Socialista, i també la federació de partits que configura Izquierda Unida. A més, ja a nivell local, doncs ja tindríem altres forces amb presència, és a dir, molt més localitzades, com per exemple Iniciativa per Catalunya, que no deixa de ser una expressió d'Esquerra Unida, però d'Izquierda Unida, forma part també del grup parlamentari d'Esquerra Unida al Parlament espanyol, però té independència absoluta, és una federació de partits totalment independent, i ara amb l'eclosió de Podemos, imagina't, o de les formacions a les quals està donant suport Podemos, que són els Guanyem, per exemple, que s'ha format ja al voltant de la Colau a Barcelona. El que sí que és cert és que en els últims temps ha començat ja a esmicolar-se el vot de la dreta amb l'eclosió de partits com, per exemple, diríem, UPyD, és molt relatiu, però considero que és un partit de dretes, igual que Ciutadans, i sobretot amb la creació de Vox amb l'ex-eurodiputat Vidal Quadras. O sigui, que s'està començant a esmicolar el vot de la dreta, i jo crec que això coincideix, bàsicament, amb aquesta... amb aquest gir que està fent el Partit Popular des que hi ha Rajoy al govern, que és molt més tratant a la línia del govern de Rajoy que no pas la línia que tenia José María Aznar, que va arribar a pactar amb Convergència i Unió, i així s'entén com, per exemple, des del meu punt de vista, que si pot perdre vots per una banda, jo sempre penso que la dreta més dreta, més dreta, més dreta, amb tota la posició del Partit Popular respecte al procés de Catalunya, aquí té molts vots garantits. És a dir, m'agradaria saber, és a dir, si hi hagués una possibilitat, seria fantàstic, però això és, perquè és que és impossible saber-ho. Què hauria passat, és a dir, si hi hagués algun estudi de sociòlegs o de politòlegs, què hauria passat si no hagués existit el procés independentista a Catalunya? Què hauria fet el Partit Popular? Perquè és que el gran tema haurien sigut les retallades, la crisi econòmica, les retallades de drets socials i de serveis públics. El Partit Popular no hauria tingut cap altre tema, com té ara Catalunya, no hauria tingut cap altre tema per poder esmenar els seus errors a la línia del que és la pèrdua de llibertats i de retallades econòmiques. Són gravíssimes les que hi ha a l'estat espanyol. Uns índexs d'atur vergonyosos, sobretot d'atur juvenil, d'abandonament, de fracàs escolar,
de fractura social, de fractura social, però tot això des de les manifestacions, de totes maneres, el que dèiem, no? Les manifestacions d'institucions o, per exemple, de personatges de la vida pública, com avui llegíem aquestes declaracions del bisbe d'Alcalà, no? Estan a les antípodes, no, de lo que passa al carrer, i que la crítica al Partit Popular ve per coses com avui deia, per exemple, que el PP era un partit liberal, que era feminista i que estava infectat pel lobby gay, no? És que el que s'ataca és absolutament peregrí, no? No anem mai al fons de les qüestions.
No, exactament. És a dir, el Partit Popular és un autèntic mestre si féssim un símil, jo crec que el Partit Popular es ven amb un aparador, per exemple, et mostra sabates i tu dius, mira, aquí podrem comprar un parell de sabates, però entres a dins i et trobes, no sé, una botiga de cosmètics que no té res a veure el que t'han ensenyat per fora. És a dir, és un partit que, recordem, amb el procés català està brandant contínuament la Constitució i la legalitat, però recordem que el Partit Popular, que és la transfiguració d'Aliança Popular, partit fundat per un exministre de Franco, com era Manuel Fraga Iribarne, és un partit que no... És a dir, que no volia aquesta Constitució espanyola. José María Aznar, el diari El Alcázar, que era un diari d'ultradreta, quan encara estaven vivint l'època de la pretransició, que hi havia mort Franco, però encara no s'havia aprovat la Constitució espanyola, José María Aznar havia signat articles en contra de la Constitució espanyola que ara defensa a capa i espasa. És a dir, és una contradicció absolutament... És radical. I avui, per exemple, hi ha hagut un altre cas, com és la condecoració, és a dir, l'ascens del fill del coronel Tejero, recordem el Capifoste, el líder del intent de cop d'estat...
El fill del qual va organitzar una mena de festa commemorativa.
Ah, exacte. És a dir, si aquest senyor, o sigui, al marge de que fos el seu pare, commemora l'intent de cop d'estat, és que està demostrant claríssimament que era partidari del trencament de l'estat actual. Amb la qual cosa això no deixa de ser un acte de sedició. I aleshores tenim... que estan amenaçant el president Mas en convocar la consulta i tirar-la endavant i treure les urnes el dia 9 de novembre. L'estan acusant de cometre un possible acte de sedició contra l'estat espanyol, però per una altra banda estan condecorant, estan ascendint a un senyor que manifestament ha celebrat un acte, un intent de sedició. És a dir, no s'entén.
No, la veritat és que són polítiques bastant contradictòries. Ens anem a Catalunya perquè sembla ser que Mas esgota les dates, el pla que ell mateix va fixar per actuar i convoca la consulta del 9 de novembre el proper dissabte.
Exactament, a les 10 del matí. Uh-huh. És una data absolutament triada després de sospesar totalment totes les variables. Agafa amb el Consell de Ministres, és a dir, finalitzat, s'hauria de convocar un Consell de Ministres extraordinari per poder aprovar les accions a dur a terme contra la consulta, que bàsicament són els recursos contra la llei i contra la convocatòria, que d'altra banda ha deixat totalment preparats el ministre Gallardón abans de dimitir. Però a més considerem que important que agafa aquest Consell de Ministres, que s'hauria de convocar de manera extraordinària, s'hauria de convocar amb el president del govern, Mariano Rajoy, de viatge oficial a la Xina. Amb la qual cosa, què fem? Es signa... És la Soraya Sáenz de Santa María com a vicepresidenta i presidenta en funcions qui assumeix el lideratge de tirar endavant aquests recursos. Per una altra banda, també tenim la sessió plenària del Tribunal Constitucional que acaba precisament demà, i per tal de poder valorar per poder acceptar els recursos de l'Estat contra la consulta i contra la llei de consultes, el Tribunal Constitucional ha de convocar una sessió plenària, una de dues. O s'espera a la propera sessió plenària, que és el dia 7 d'octubre, atenció, o convoca una sessió extraordinària, una sessió plenària extraordinària, amb la qual cosa, si la convoca extraordinària, el que està demostrant és que la independència del poder judicial i la independència del Tribunal Constitucional respecte al poder judicial no existeix. Perquè si convoca un plenari extraordinari per admetre a tràmit els recursos de l'Estat, el que està dient clarament és que ha rebut pressions de l'Estat per poder acceptar aquests recursos. És a dir, que està absolutament estudiada la data, està absolutament estudiada, ha esgotat al màxim el límit de dies que podia fer la convocatòria de la consulta i la publicació en el Diari Oficial de la llei que es va aprovar l'altre dia, la llei de consultes, i d'altra banda agafa el Consell de Ministres desconvocat, el president del govern a la Xina i el Tribunal Constitucional amb el ple ordinari finalitzat. Amb la qual cosa hauríem d'esperar el 7 d'octubre a veure què passa. Què passa? Que si realment s'admeten a tràmit els recursos en el ple del 7 d'octubre, del 7, 8 o 9, que durarà uns dies, aquest ple del Tribunal Constitucional, la consulta, els preparatius ja estan en marxa i és molt més difícil tombar-la, la consulta. Són uns entramats judicials de lletra petita, lletra menuda, de les lleis de decrets que realment estan fent ballar una mica el cap, sobretot a les altes instàncies a Madrid, que s'han posat molt nerviosos darrerament.
Sí, 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 absolutament.
Aquest, ara signo, ara no signo, ara m'espero, ara ja veurem.
La veritat és que és un puzzle, és un engranatge del tot mil·limetrat, eh?
Total.
És a dir, en aquest moment, tant des d'una banda com des d'una altra, qualsevol pas en fals és estem assistint a una partida d'escacs política, però que nosaltres no en tenim referents.
No, estic totalment d'acord. És una partida d'escacs, tu ho acabes de dir. És a dir, jo crec que no hi ha cap altre símil, millor símil no pot existir. És una autèntica partida d'escacs. Jo, de tota manera, continuo pensant que no hi haurà consulta. Jo continuo pensant que si, per exemple, la Generalitat no ha sigut capaç de saltar-se la llei Wert, no serà capaç de saltar-se una suspensió, atenció, que no prohibició, és una suspensió de la llei de consultes i de la consulta, perquè deixem-ho clar, és a dir, que se'ls admetin a tràmit, que s'admetran els recursos de l'Estat contra la llei i contra la convocatòria de la consulta, és una suspensió, perquè després ha d'haver un veredicte final del Tribunal Constitucional, i tots sabem que és un tribunal composat per 12 jutges que han estat nomenats pels partits polítics, i evidentment sabem quins partits polítics són els que tenen la majoria a l'Estat i què és el que volen, i per tant sabem el veredicte final. És a dir, això ho sap absolutament tothom. De fet, els ministres del govern ja ho estan donant per fet abans que el Tribunal Constitucional hagi rebut fins i tot els recursos.
Sí,
ja estan
sí.
dient quin serà el veredicte final del Tribunal Constitucional. Amb la qual cosa també ells una mica es posen una mica en evidència en tot el que dèiem abans, no? És a dir, per una banda brandem la Constitució, però per una altra, en les nostres accions estem demostrant que tot està dat i beneït abans que...
que, Carles, que això va per curt, però també va per llarg. Com a mínim va per intens. Moltíssimes gràcies per la teva mirada i per lo bé que ens ho expliques. Ens en retrobem a les zones de Ràdio Nacional d'Andorra el proper dijous. Una abraçada.
Una abraçada.
El Jordi Lorente ens porta el flash informatiu al punt de les 4 de la tarda. Nosaltres continuem després amb moltes altres coses aquí al Carau Creu.